Hola, bon vespre a tots i a totes. Avui comencem un nou projecte a Ràdio Castellà, un programa de debat que no té cap misteri, però que per a mi representa també un recolzament molt important a aquest poble que em va veure arribar com a professor de l'Institut a l'any 2000. Des del primer dia, amb el meu intercanvi de francès, a la ràdio va ser un punt de referència en les activitats programades i les portes es van obrir aquí, per a mi, per sempre. Així doncs, crec que és just que agraeixi a tota la gent de Castellà, tota la gent de la ràdio, el director, el Julià, aquest suport. Qui m'havia de dir que tants anys traspassant aquestes portes com a entrevistat ara seria aquí com a conductor d'un programa. Així doncs, gràcies per tot, no us decebrem. Tal com Raja neix amb l'objectiu d'informar, entretenir, de posar damunt la taula temes diversos, socials, locals, polítics, esportius, gastronòmics, de tot, aquí i cap tot. Un espai també d'opinió dels oients mitjançant l'Instagram que posarem en marxa ben aviat i també a través del telèfon quan es pugui fer. Però això serà més endavant. Compto amb un equip de primera i ho veureu immediatament. Comencem! Bé, doncs l'equip en principi està format per 5 persones, dues de les quals no han pogut venir avui, que són el Daniel Brígido i el Ramon Jiménez, i podran venir doncs, en algun moment que es pugui fer aquest programa bé. I comptem amb nosaltres amb 3 persones aquí, el Jordi Santamaria, la Carme Pelayo i la Felicitat Llop. I bé, m'agradaria que us presentéssiu vosaltres mateixos, Jordi.
Què tal, Josep? Bona tarda. Primer de tot, gràcies per comptar amb mi de nou. Ens retrobem de nou a la ràdio.
Uns anys després, no?
Set anys després. Abans de la pandèmia i tot. I re, encantat de fer ràdio amb tu. I aquí a Castellà, que bueno, és un poble que no conec massa, però és molt agradable.
I a què et dediques?
Mira, jo diguéssim que diem amb la meva companya, que codirigeixo una associació de persones amb discapacitat intel·lectual, es diu Associació Ludalia. Després de 20 anys d'existència per la pandèmia va haver de tancar, perquè es dedica i ens dediquem plenament a l'oci i la cultura per persones majors d'edat amb discapacitat intel·lectual, i un any i mig després vam reobrir. Quan ja va passar la pandèmia vam poder fer una mica de vida normal i gaudir de l'oci de nou, doncs vam reobrir l'Udàlia i em dedico a això, a impulsar i a normalitzar l'oci per persones amb discapacitat intel·lectual.
I com ho veuen ells? Com es troben en una discoteca? Perquè jo sí segueixo amb xarxes.
Sí, la nostra gran activitat, no, i amb el que l'Udàlia va néixer, va ser les sessions de discoteca, que les fem a Luz de Gas cada diumenge. I bueno, jo el que animo sempre a la gent és que vingui. I perquè la millor manera, més que ho expliqui jo, és conèixer de primera mà, no?, a totes les persones. Però realment, clar, jo toco una part molt agradable, no?, d'un sector vulnerable, i és l'oci. I clar, ells pues, supercòmodes, supercontents, vull dir, jo tinc un sou emocional molt alt i
Un sou emocional.
Un sou emocional molt alt,
no, sí. No he sentit mai.
És un sector, un dia ho podem parlar, no?, sobre diguéssim, el sou, sobre l'economia, no? I el sector social, doncs, és un sector que té un sostre claríssim, vull dir, jo ho tinc clar, però emocionalment no hi ha sostre, no? Perquè tenim una gratificació i tant les famílies com els joves ens compensen d'una manera, amb un agraïment molt fort. I ells gaudeixen molt, vull dir, és una cosa que fa 20 anys tenien totalment capada la seva vida. O sigui, la idea era, bueno, una persona amb discapacitat doncs no és, bueno, no té dret o no, per què s'ha de divertir, no? Si total no té habilitats, no gaudeix de la vida, bueno, tot això doncs són coses que estigmes que han anat caient, i que no és casualitat que les persones amb discapacitat doncs la seva vida és millor ara, i també és més llarga la seva vida. Vull dir, abans es deia que tenien una vida de 35 anys, 40, no? Ara, bueno, és persones amb discapacitat molt grans, i és també per tot aquest accés, no?, a l'oci, hi ha coses que tenen cobertes, com l'educació, la vivenda, i més aspectes de la vida, però l'oci és molt important, i la socialització, i fer amics i divertir-se, i això els hi dona molta vida.
Jo crec que és un tema que segur que posarem damunt de la taula, el tema no de l'oci amb la gent discapacitada, sinó en general aquest sector que moltes vegades oblidem, no? o que surt a la premsa bàsicament quan hi ha retallades, i llavors demanen, llavors ens assabentem que hi ha gent que ho necessita, no? Que necessita aquest suport.
Jo t'ho agraeixo, perquè ens va molt bé el sector sempre que hi hagi, no?, un megàfon i per poder explicar això. I bueno, ja per acabar, no, la meva presentació, ja que deies això, que l'oci és molt important per tots, ja ens vam donar compte amb la pandèmia, no? Que vam patir un confinament i tothom deia, em tiro per la finestra com no ens deixin sortir de casa, no? Uh-huh. Bueno, doncs aquestes persones amb discapacitat, diem encara que molts cops han viscut un confinament etern. Vull dir, ells estaven a casa, val? I sense possibilitats. I gràcies a associacions com la que jo estic ara, o moltes més, doncs han pogut conèixer, no?, que la vida va més enllà d'estar a casa i de les quatre parets amb les que abans estaven tancats.
Doncs molt bé, Jordi, aquesta és una bona presentació.
Gràcies.
Carme Pelayo, benvinguda.
Gràcies.
Gràcies a tu per acceptar aquesta
invitació. Gràcies a tu per haver-me convidat.
Jo estic molt, molt content que hagis dit que sí, i espero que tant tu com els altres estigueu a gust amb aquta tertúlia, que vol ser agradable des d'un principi.
Clar, bueno, que sí, clar que sí.
Carme, a què et dediques tu?
Bueno, jo em dedico a viure la vida, afortunadament, no tothom pot dir-ho, però jo vaig tenir la sort de triar una gran empresa per treballar, que va ser Telefònica, i llavors a Monero vaig deixar de treballar fa 10 anys. Per tant, vol dir que a viure el que m'omple com a persona i fer totes aquelles activitats que em venen de gust i que durant la resta de la vida no he pogut fer, no? Llavors, la que m'ocupa més hores en el dia és que sóc monitor de marxa nòrdica. I llavors, això em dedico, sóc 4 dies a la setmana. I per tant, això m'omple molt, no? Primer per una cosa que deia ara mateix el Jordi, no? Perquè hi ha un d'aquests dies que fem marxa nòrdica en el CAP d'aquí de Castellar. Llavors, evidentment, no són persones amb discapacitat ni amb cap limitació, perquè són persones amb mobilitat que no és reduïda, sinó són persones que tenen diferents patologies, però que vas veient com van evolucionant, no? Gent amb una depressió que sortir de casa era com molt dur. El fet de sortir enmig de la natura i agafar un bastó, pues, els hi ha servit de revifar, no? I bueno, com tu bé deies, és totalment voluntari i no tinc compensació econòmica, però és que no cal. Perquè és tan veure quan aquesta gent són tan agraïts i estan tan satisfets i tu veus l'evolució que fan, que dius, no cal res més, això ja és tot, no? Llavors, entenc perfectament el que tu deies, perquè deu ser molt més gratificant en el teu sentit, no? Vull dir, perquè gent que és veritat que la societat, desgraciadament, no els acceptem ni els mirem amb la mirada que hem de mirar-los. Malauradament, no? Perquè és que són persones com nosaltres que tenen sentiments i que, bueno, poden fer les mateixes coses que nosaltres, amb el seu temps, evidentment, però és que no t'ha de ser corrents i sense assaborir el que estem fent, no? Però estem en una societat que tot ha de ser clar, clar, clar. Sí. Llavors, bueno, em guanyo la vida en viure-la.
Molt bé. Sí. Jo he dit que tenia un equip de primera i bueno, ja ho esteu veient perfectament, que bueno, jo ja giro vaig girant i veig que sou uns humanistes purs, eh? Hi ha molt humanisme aquí en aquesta taula, i espero que la Feli Llop doncs també segueixi amb aquest panorama. Estic convençut que sí. Feli, tenim amics en comú, has treballat de profe, explica'ns una mica.
Sí, sí. Bueno, jo estic jubilada. Fa ja 3 anys que estic jubilada. He estat profe de filosofia a l'ensenyament secundari. Just acabada de provar les oposicions, vaig aterrar a Castellà del Vallès sense conèixer absolutament a ningú. I ara li deia al Jordi que jo ja quasi, quasi que em podríem fer ciutadana de Castellà del Vallès, no? Quasi pata negra. Porto aquí ja 31 anys i nascut la meva filla aquí, he fet la meva vida aquí, no? Quan vaig arribar jo no tenia la plaça definitiva aquí, vaig estar molt de temps en expectativa de destinació i finalment quan em van donar plaça me la van donar lluny i vaig estar en comissions de serveis fins a aconseguir la meva definitiva a Terrassa, no? I aquí ja m'he jubilat. I jubilada, jo no he canviat de terça, és a dir, quan jo vaig fer filosofia va ser una tria molt vocacional, i he fet de professora de filosofia i ara continuo amb el tema de la filosofia, però ja no estic limitada per programacions, no estic limitada a repetir cada any el mateix.
De,
no?
De quina manera? Vinculada a com?
Doncs, bueno, aquí a Castellà, a la biblioteca, fem un club de lectura de filosofia, que començarem ara el dia 19 d'octubre. Cada dos mesos tenim un llibre i el comentem, tenim un grup de gent. A Terrassa, els Amics de les Arts, també. Segueixo, bueno, allí també tenim un altre club de lectura de filosofia que també anem tirant endavant. I bueno, de tant en tant escric alguna cosa i segueixo així. I sobretot gaudint de la filosofia, d'una manera diferent, repeteixo, no? De dir, bueno, doncs ara tinc ganes d'entrar en aquest autor, de posar-m'hi. Els clubs de lectura m'ho permeten també. I bueno, doncs, bàsicament faig això.
I jo també sóc profe, també sí. Hem tingut la mateixa trajectòria, no? Perquè també vaig venir amb la meva plaça definitiva perquè la tenia lluny, a Igualada, sí. I anava demanant comissions de servei.
Clar.
Jo també m'he sentit molt, molt recolzat i molt, molt estimat amb aquest poble, perquè bàsicament el que fèiem els de Sabadell venia aquí davant, al Vigueró, no? A comprar les pastissos, i era el vincle que teníem amb Castellà, la gent de Sabadell, pràcticament. I potser anàvem a les arenes quan es podia empenyar i tot això, però clar, quan aterres aquí, afortunadament jo coneixia molta gent aquí, però jo estic molt content, no he vingut a viure aquí perquè estic bé a Sabadell.
És un moment.
Sí, a més sóc de la ceba, jo sóc de la ceba total, però és veritat que així com d'altra gent que ha anat a d'altres llocs m'ha dit, ostres, jo vaig a treballar allà, no diré noms, però i em sento allà un estrany i porto 10 anys i tal, jo aquí des del principi amb aquests companys que hem anomenat, el Jaume Quera, que també és tota una institució, vull dir, el Jaume Quera es mereix un monument a Castellà del Vallès.
Tu vas tenir el Blasco com a director?
No, jo quan vaig arribar a l'Institut de Castellà encara estava unit, sí. El director era el Jaume Quera, i llavors l'any següent, bueno, ja estava construint-se el Puig de la Creu, i llavors jo vaig ser dels pocs que podia triar entre quedar-me a l'institut, però jo soc de francès i només hi havia un de francès, i el Jaume em va dir, mira, Jaume, Josep, tu pots fer el que vulguis, pots quedar-te aquí i o anar-te'n al Blasco. I dic, mira, jo m'he enamorat de tu, Jaume, jo estic en... Diu, no, que el Blasco és molt, molt bo, que és molt bo. Dic, ja, però no vull provar, estic molt bé aquí amb tu, i, bueno, totes les referències que tinc del Josep Blasco són molt bones, sí, però he estat molt bé a l'institut, vull dir, no, a més de seguida vaig fer el meu intercanvi, no tenia massa sentit canviar, perquè ja havia canviat, he passat per l'institut el Miquel Cusafont, els Marinals, vaig inaugurar l'Institut de Sant Quirze també, vaig estar 5 anys a l'IES del Vallès, vull dir, ja tenia ganes de trobar el meu lloc i l'he trobat a l'institut. Bueno, llavors, tema jubilació, abans d'entrar en els temes del debat, no sé, hi ha gent que diu, oh, mare meva, no t'has jubilat, però estàs bé? Pregunto, però estàs bé, com dient,
pobret, no? Jo estic encantada de la vida, pobret, no. Bueno,
falten hores.
Falten hores, sí. No? Però això està molt bé, perquè hi ha gent que es pensa, i ara què faràs? Com que ara què faré?
Sí, hi ha molt per fer.
Clar, sí que és veritat que a vegades quan ens jubilem, si durant la vida laboral no hem treballat altres aspectes, potser que sí que és un pal, no?, d'aquella gent que ha treballat tota la vida i després arriba a casa si no ha llegit mai, si no...
Però, costa, Josep, no? Jo, aquest món que estic ara, també és veritat que perquè només fa 6 anys que visco a Castellà, com tu bé deies, jo també era de Sabadell, nascuda a Sabadell, però fa 6 anys que estic aquí. Però va ser arribar a aquest poble i veure que l'entorn donava peu a fer altra cosa. I jo vaig trobar que estar al mig de la natura per mi era molt important. I no té res a veure amb el que jo havia fet, i no me l'havia planejat, perquè és que no me l'havia planejat, perquè jo quan vaig deixar de treballar vaig estudiar per dissenyadora de moda. I jo no he fet de dissenyadora, perquè no em va cridar, ho vaig fer perquè era un repte que tenia que aconseguir, ho vaig aconseguir, però ja està. Llavors, bueno, no ho vaig planificar, però sí que és veritat que hi ha moltes, moltes, moltes coses a fer, moltíssimes. Jo quan la gent diu, m'haig de jubilar i no sé què fer, i doncs, bueno, perquè no t'has parat a pensar-lo, però hi ha moltes coses
sí,
a fer.
Sí, però jo tinc companys que em diuen això, dius que jo, per exemple, jo què faig jo amb un club de lectura si no he llegit mai? Home
clar,
complicat,
si no
complicat.
Clar, o sigui, sí. Però més que no llegir mai és el desig. Bàsicament és el desig, és a dir, què tens ganes de fer? El problema és que no se t'hagi plantejat en tota la vida. Pots estar treballant en una cosa que, bueno, tu guanyes els diners, però tens inquietuds i tens ganes de fer altres coses. I quan em jubili ja veuràs. Aquí li dedico el tiempo.
Aquí és el tema, que les inquietuds potser s'han de tenir abans, no?
Clar.
No, excepte aquelles persones que diuen, mira, jo he volgut tocar el clarinet sempre i ara, exacte, que tinc temps i m'he jubilat, ara tocaré el clarinet.
Ara és el moment.
No? Ara és el moment.
A mi em falten uns 30 anys.
Sí.
Però
pots opinar.
No podràs jubilar-te.
No, per això, a 30 com a mínim, però perquè tinc 38. I bueno, no? Fent una mica a càlculs, però no sabem, no? No, ho deia perquè jo puc parlar dels meus pares, no? Sobretot la meva mare, que s'ha jubilat fa un parell d'anys, i era d'aquelles persones que, enamorada de la seva feina, no? Infermera, vocacional, ja hagués continuat molts més anys i, bueno, no volia parlar, o sigui, escoltar la part de la jubilació. I realment això farà 2 anys i està aprenent a jugar a escacs, o sigui, ja porta un any i mig. Jo no ho hagués dit mai, no?, que estigués, doncs això, no?, aprenent als escacs, i gaudeix moltíssim, fa voluntariats, vull dir, té una vida social molt, molt gran i molt gratificant, però bueno, és un exemple de que és una qüestió d'actitud, no? Vull dir, sí que potser hi ha gent que està desitjant la jubilació, no?, que arribi ja, i altres que no, però un cop arriba aquell moment, doncs suposo que és com tot. Vull dir, si poses fil a l'agulla o no. I, bueno, el cas de la meva mare, doncs semblava que dèiem a casa, a veure, no?, li va fer aquí una depressió, bueno, així, no?, entre cometes, perquè ella ho pintava com terrible.
Bueno, penso que ara hi ha moltes més possibilitats que quan, no sé, els meus avis, per exemple, sí, no? O inclús els meus pares, no? Mm. Perquè els meus pares, per exemple, quan es van jubilar fins als 82 anys, han estat anant a l'Inserso, que és una altra activitat, no?
Sí,
i molta, sí, molta lectura. El meu pare, per exemple, és un gran lector, i passa amb un llibre, i això fa que amb 88 anys podria estar aquí amb nosaltres perfectament de tertulià. Eh? Això també, han viatjat fora d'Espanya molt poc, perquè no és una generació potser que no ha pogut, però sí que és veritat, a nivell cultural ha tingut un abonament a l'auditori perquè li agradava molt la música, vull dir, activitats n'hi ha. Pels nostres avis, per exemple, avis, us miro a vosaltres, aquestes oportunitats, no? I com a poble castellà dona unes oportunitats increïbles. Jo quan miro les entitats que hi ha, però no només les entitats que hi ha en una llista, sinó la quantitat de gent que participa. Per això m'ho deia sempre una noia quan fèiem l'intercanvi de francès, que em deia, Josep, què necessites? Què vols? Tenim la ruta modernista, tenim no sé què, els passebristes, no sé què. Hi ha tantes entitats, a més, disposades a obrir les seves portes a la gent de fora, que al final deien, bueno, espera, tenim el refugi antiaeri que el podem veure, tenim, vull dir, inclús la ràdio, que sempre ens ha obert la porta. Vull dir, hi ha entitats que diries, mare meva, a Sabadell en tenim, però moltes són de llista, eh? De llista, és a dir, allò que fa anys que no funciona, no? I és més fàcil. Potser algú diria, bueno, és que és més petit, sí, és més petit, però no és el tema més petit. El tema és que hi ha una no sé, teniu aquí...
És
diferent. Bueno, ella m'ho diu, que és de Sabadell, i m'està dient que sí, la Carme. Sí, sí.
Molt bé, jo, és que a més, a nivell cultural, jo, a nivell de teatre, és que ja, bueno, tu, Sabadell, ja ho saps també, que el principal o la Faràndula, tenim dos teatres com no n'hi ha, no fan tantes obres com aquí a castellà, vull dir que hi ha molta oferta, i en els casals d'avis hi ha moltes activitats. Jo he fet cursos en el casal d'avis, perquè clar, com que ja tinc més de 60, doncs he fet, i són cursos macos, d'edició de fotografia, bueno, jo he fet, bueno, des que estic aquí, he fet grafologia, 2 anys de grafologia, vull dir que és que hi ha moltes activitats en aquest poble, i és veritat.
Jo us posaré un exemple, ja passem als temes, si no, perquè tenim mitja hora, ens queda. Només posaré un exemple que deixa malament a Sabadell, però és igual, si m'expulsen, segur que m'obriu la porta aquí a Castellà. No, sóc molt crític, però la Carme té raó, és una ciutat amb moltes mancances a nivell cultural, vull dir, van una mica a salto de mata, no? Ens dona 1000 voltes Terrassa, Sant Cugat, Granollers i Manresa, perquè he fet un estudi de tot això, no? I ens dona, potser 1000 voltes, no, però 500 Castellà del Vallès, també. Que dius, mires l'activitat cultural de Castellà, la compares amb Sabadell, dius, mare meva, no? Però fa 2 anys, tinc un amic que potser tu coneixeràs, que es diu Pedro Olaya, que és un humanista, és helenista, ell viu a Grècia, i ell ha escrit un llibre, jo el vaig conèixer precisament a Sant Quirze, te'n recordes que el vam entrevistar, perquè va escriure un llibre que es deia Grecia en el aire, quan tota la qüestió de la crisi tan gran que hi va haver a Grècia. A partir d'aquí ens hem conegut, ens hem fet amics. Ara he tret un llibre que recomano a vosaltres i a tots els que estan escoltant, que es diu Palabras del Egeo, que això és una meravella, a més un llibre d'aquells que recomana el diari El País, saps, aquelles coses, vull dir, que ell mateix ha quedat. És un llibre molt maco, no vull fer spoilers del que és, però cal llegir, i més persones de filosofia com tu, no? I me'n recordo que em va trucar i em va dir: Josep, escolta, mira, vinc a Barcelona a fer unes conferències i tal, i em queda un dimarts, aquest dimarts a la tarda, lliure. A veure si tu, que tens contactes, pots parlar amb algú i puc venir, vale? Us asseguro que vaig escriure al regidor de Cultura de Sabadell, a l'alcalde de Terrassa, al regidor també de Cultura de Mollet, bueno, una sèrie de gent. Tothom va respondre, tot era molt just, dient, inclús l'alcalde de Terrassa, suposo que no va ser ell, però bueno, van respondre els dos dies dient-me: Josep, impossible, ens agradaria, però tenim tota l'agenda plena. I després, no sé com, no sé per què, no vaig pensar en la primera cosa a castellà. Dic: ostres, Ignasi, però si parlem cada dia.
Això
cada
passa
dia,
molt, no? Eh?
Sí, estic a castellà i dic: ostres, castellà. I bueno, li envio un missatge a l'Ignasi, dic: Ignasi, tinc això, i al cap de 5 minuts diu: Josep, me'l quedo jo. I però si no t'he dit el que costa, dius: igual, ho pago de la meva butxaca. M'és igual, perquè ell precisament coneixia a Pedro Laya, s'havia llegit tots els llibres d'ell, jo, clar, ja saps que és professor de filosofia,
sí.
I em diu: jo el vull, és igual, farem un forat allà on, si no, si, fixa't quina manera d'actuar, no? Diu: si està ple el que sigui, és igual, ens fiquem on sigui. Però, bueno, i llavors sort que aquell dia estava buida aquest espai que teniu al costat de l'auditori, aquest més petit,
sí.
I vam omplir. Diu: dic, Ignasi, que queden 3 dies. Diu: tu no et preocupis, que aquí tenim unes xarxes.
Sí.
I sí, vam omplir. Quantes persones hi caben allà? 150, 180?
Sí,
vam
més
fer,
o menys.
Vam fer un això, i quan vam veure tot això ple, dic, l'Ignasi no va poder venir perquè tenia... No sé, ple, era un ple, a més, hi havia,
sí,
ple.
Sí, per les dimarts omplir.
Sí, sí, llavors al final... Doncs vam sopar amb ell i tot això. Us ho dic perquè mireu castellà com funciona. 2 anys després encara estic esperant que el regidor de Cultura, que és el mateix que tenim ara, respongui. Només respongui, que digui: mira, no
pot ser, per la raó
no
que
ser,
sigui.
Aquí veieu una mica com funciona tot. Bueno, escolteu, passem als temes que teníem previstos, no? Perquè bueno, no volem posar... No parlem malament de Sabadell. No, parlem bé de castellà. De Sabadell ja s'ho faran.
Allà vius,
no? No, però hi ha molt coses bones a Sabadell.
També.
Sí, ja les direm un altre dia. No, però en sèrio, escolta, hi ha una notícia important per castellà, que és aquesta que dilluns entren en vigor aquests nous horaris d'autobús, esperant que alguna vegada arribi el tren, i no sé si vosaltres esteu a favor o en contra del quart cinturó, poder sortir, no sé, poder respirar, precisament perquè a Sabadell patim molt aquesta sortida tan important de cotxes, de vehicles, de camions, no? per la carretera, per la Gran Via, i ara també per l'Avinguda Estrasburg, que allò també, si passeu alguna vegada, és una bestiesa. I no sé si és petit, però és important que augmentin aquests horaris, sobretot per la gent de castellà.
Sí.
La freqüència
dels horaris,
no?
Sí.
No augmentin els horaris, augmentin la freqüència.
De fet, jo crec que ja s'ha posat en marxa, jo diria que és,
sí?
A partir del dia 1, diria.
Ah, d'aquest dilluns.
Jo diria que sí. Llavors, bueno, jo no tinc referències molt bones, Vull dir que no s'estan complint aquests horaris que es va dir. Clar,
però,
hem de donar un marge de confiança, perquè clar, és una cosa nova, és la freqüència. O sigui, els autobusos passen de forma habitual cada 12 minuts i ara passarien a cada 10, vale? Llavors... Suposo que encara no deuen d'estar molt ben organitzats, perquè no passen quan han de passar, llavors, clar, acumula gent, i clar, llavors després, a l'hora d'arribar, jo dic per usuaris que ho fan servir, jo la veritat és que no baixo molt a Sabadell i no els faig servir, però la gent que ho fa servir sí que m'han comentat de que, clar, com que van tan plens perquè han arribat tard i llavors hi ha molta gent esperant-se, després hi ha parades que no poden parar perquè l'autobús lògicament està ple, no? Jo suposo que això serà una cosa que s'anirà regularitzant, no? Perquè s'entén que tota cosa quan es posa nova, sempre, bueno, fins que no acabes d'encaixar una mica, sempre costa, no?
La qual cosa demostra que si hi ha servei i un transport públic, la gent l'utilitza, no?
Molt, vull dir que... aquí sí, perquè si tu t'hi fixes i t'hi poses, jo que al costat de casa, o sigui, baixant de casa en tinc una, hi ha hores puntes, que quan trec el gos a passejar o el que sigui, veus que la parada està a tope. Vull dir, sí, és veritat que aquí s'utilitza molt, perquè hi ha molta gent que va cap a la plaça Espanya i llavors agafen el tren cap a Barcelona, que és la connexió que tenim. Clar, nosaltres no tenim ferrocarrils, no tenim res, llavors l'únic mitjà és això, no? Llavors la gent sí que fa servir molt,
suposo
molt el transport públic.
I suposo que ha augmentat molt a partir de la posada en marxa dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no?
Sí, clar,
perquè això
sí,
també, la gent
també
que va a la universitat,
clar,
que abans ho tenia complicat,
sí,
no?
Ara ho
doncs
tenen
ara
més
tenen
bé.
Més bé, no?
Sí, està molt bé. Jo crec que tot el que sigui potenciar el transport públic és excel·lent, perquè, bueno, con la que està cayendo, no? Sí. No ens queda altra. I si pogués arribar el tren fins aquí, aleshores ja seria fantàstic.
Això ho veurem algun dia?
No ho sé. Jo quan vaig arribar aquí, que encara ho teníem pitjor, perquè la Vallesana, no sé si, bueno, no se'n recordeu vosaltres, però no. Bueno, la Vallesana aquella era...
Sí, jo perquè el meu germà vivia aquí, jo venia. Sí,
bueno, la Vallesana aquella era impressionant. Jo recordo que hi havia una anècdota, Un dels conductors, no sé com va anar, allò que al pagar el bitllet, que encara pagaves allà ti-ti-ti-ti-ti i el conductor te'l donava, li vaig donar, no sé si 5 pessetes, no? Perquè no tenia el duro, i les va tirar per la finestra. Va dir, 5 pessetes aquí, va. Vull dir que era tot una mica així, d'aquella manera, no? Bueno, era difícil, sí. I bueno, ara hi ha aquesta freqüència de busos, sobretot l'enllaç amb els trens a Plaça Espanya, això és fantàstic, perquè no cal anar a Barcelona amb cotxe. Jo crec que tot això s'ha de potenciar, i repeteixo, perquè aquí a les hores puntes, aquí a Castellà, per sortir de Castellà, hi ha uns embussos espectaculars, per sortir de Castellà. O sigui que...
Clar, és que a la sortida tenim dos polígons industrials molt grans, llavors, sí. Clar... Va, ja es crea el col·lapse. I no pots sortir d'una altra manera.
Mira, jo visc a l'Aerosol. Doncs surto de l'Aerosol, faig un parell de quilòmetres i ja estic aturada. Sí. Estic aturada. Sí. Vull dir, travessar per la carretera aquesta, travessar a Castellà...
I si volem estar en coherència, no?, amb la sostenibilitat, no?, d'avui dia, que tothom s'omple la boca, no?, doncs, bueno, si portem-la a la pràctica, no?, de veritat. Clar. I després crec que un dels problemes va ser que sempre s'ha dit, no?, en el cas d'Espanya, no?, que fa 20-25 anys, doncs, quan éramos ricos, no?, em sembla que era...
Alguna vegada ho hem sigut.
Jo anava a dir el mateix.
Em sembla que Évole fa anys amb Salvados va fer un programa d'aquests, no?, i parlant de les infraestructures, no?, aeroports, sabes, vull dir, fem aves que passaven per llocs que no tenia cap sentit i després, no, poblacions properes a grans ciutats no tenen connexió, vull dir, no, és totalment...
No, i l'escàndol de Rodalies. Això és una passada. A veure, quants anys fa que s'arrastra això?
Sí.
Rodalies és el que utilitza la gent contínuament.
Sí, sí, cada dia...
L'ave ja... l'agafen 4.
Sí, sí.
No, és que no, està Rodalies, tot al revés,
Jo no l'agafo pràcticament, però si segueixes Twitter, cada dia surt... Et salta una notícia, no? De problemes.
No saps mai quan passarà el tren de Rodalies. Tu has d'anar allà a l'andana i esperar que passi.
Clar, però la gent que va treballar i que ha de complir amb uns horaris, això és fatal, és complicat.
Ho sé pels companys de l'institut que feien servir, venien de Barcelona amb la Renfe i després agafaven la Vallesana, no? I arribaven tard gairebé... O t'aixecaves molt d'hora i pensaves, bueno, a veure si arribo, no? Però era... No sé, jo penso que Castellà reclama des de fa tant de temps, ja només el tren, sinó d'alguna mena de sortida.
Sí.
Per això, bueno, Sabadell sembla que, i el propi alcalde de Castellà està d'acord amb allò que uns diuen la Ronda Nord, l'altre diuen el Quart Cinturó, l'altre diuen no sé què, però d'alguna manera potser sortir. Sí que és veritat que això, la contaminació augmentarà igualment i que...
Bueno, la qüestió és per què no es planteja el tren. A mi m'agradaria saber-ho, quines són les raons per les quals... Perquè jo he començat parlant per dir que quan vaig arribar aquí ja em deien, res, amb 5 anys tenim el tren. Passat 25 anys d'això. Per què no? No ho desconec, per això ho pregunto. Quines són les raons per les quals no es pot allargar el tren fins aquí i, en canvi, sí que es planteja el Quart Cinturó, no? Se m'acut ara, així parlant per parlar, el Quart Cinturó potser el transport de mercaderies i tot el que tingui que veure amb el comerç i la indústria, doncs els camions poden arribar més fàcilment, en canvi amb el tren està més pensat per les persones, no? No ho sé.
Bueno, jo crec que és això, els polígons de Castellà han de poder tenir facilitat, no?, la gent que treballa, però sobretot doncs, aquests camions tan enormes han de poder entrar més fàcilment que per la Gran Via o per carrer Estrasburg, no? Per tant, el Quart Cinturó hauria de ser una cosa així, perquè... Però el tren és veritat que sembla que el problema és el riu, no?, passar el riu, s'ha de fer un viaducte impressionant i que bueno, això és caríssim, però bueno, escolta,
no, és que,
hi ha diners per unes coses.
Clar, la qüestió és que pa on van els diners. Clar,
l'altra cosa, que els que han d'invertir ho vegin, que sí que és important fer-ho, no?
Clar, però això ha de ser una inversió pública. Ha de ser una inversió pública. I la inversió pública
sí.
No has de mirar. O sigui,
no, ja.
Ara justament invertir per dues raons, per una raó ecològica i per una raó de servei a les persones.
I tant.
És que és així. I és l'únic que ha de mirar el públic. És deficitari, bueno, ja ho sabem, ho paguem entre tots. No? Ara, després hi ha una altra, que és la visió més, diríem, privada, que, bueno, doncs això de la industrialització, que també podem veure, per altra banda, de dir, bueno, això són llocs de treball per aquí, però encara podem pensar una mica més. Quina mena de llocs de treball volem aquí? No? Necessitem tota aquesta moguda, hem de fer una economia més de proximitat. Jo ara parlo per parlar, perquè desconec moltes coses i segur que m'ho podrien rebatre perfectament, però que són preguntes que ens podem fer.
Jo diré el tòpic de, al final la clau és si dona vots, no?
Sí. Una altra cosa que no s'ha de mirar tampoc.
No, clar, no, en una política no autèntica això no importaria, no? Però
és que, no ho sé, amb això jo tinc la impressió que ens estem tractant tots una mica com una mica babaus, no? Com que la gent no ho entendrà realment. Som tan babaus, la gent, com per, no, com per què és el que dona vots o no dona vots? Realment es poden manegar tan fàcilment? No tenim un criteri? No podem veure exactament el que fan, pensar, perquè... Bueno, ara me'n vaig cap a una altra banda.
No, ara has agafat el teu vessant filosòfic totalment.
Sento, però sempre aniré cap aquí. Sempre aniré cap aquí.
Si és interessant, saltem el guió.
Perquè...
No hi ha guió.
La qüestió és la... Els discursos dels polítics avui en dia, per què estan parlant? Som tan tontos com que ens diuen quatre coses, a més tot el màrqueting que hi ha darrere, que ve dels Estats Units, com s'ha estudiat, quantes canes has de tenir per ser una persona fiable, quina entonació de veu has de donar, com has d'anar vestit, com has d'anar segons a qui t'estàs dirigint. Som tan imbècils.
El que estàs dient és així, qui dirigeix la política sembla... Fa una dècada són els spin doctors, que es diu, que són els assessors, els directors de comunicació. Vull dir, sembla que les decisions es prenen doncs, segons no, els barems, els estudis de mercat, el que diu l'opinió pública, i així és.
Pues que sembla que jo apel·lo més a la ciutadania que no als polítics. Els polítics van
sí,
per aquí,
sí,
però vol dir que s'ha fet un estudi i que la ciutadania està responent en això. Per tant, em pregunto, som tan babaos com per no pensar per nosaltres mateixos?
Hi ha un altre problema avui dia, que és, ara ho tinc a la mà, el mòbil.
Sí.
O sigui, poca broma amb tot això dels algoritmes, la intel·ligència artificial, que l'únic que està fent és que el nostre cervell cada cop tingui menys perspectiva a l'hora d'opinar, creient que tenim més. Perquè diem, jo rebo notícies de tot arreu. No.
Que va.
A tu, la gent que entra al Google, li surten les notícies que...
Però
jo
discrepo una mica de tu. Tu creus que és que cada vegada ens estan limitant més, o la intel·ligència artificial, a opinar, o és que nosaltres cada vegada ens tornem més còmodes i no ens volem implicar?
És el que dèiem amb la jubilació.
És que la cosa està en que, final... que si tu no t'hi vols implicar, si ara s'hauria de reivindicar, doncs jo què sé, el pla de pensions, s'hauria de tota una sèrie de coses, no ens movem, des del sofà de casa ho volem arreglar. Des del sofà de casa no s'arregla res.
No, clar, però hi ha gent que, clar, en principi, doncs, tu tens un mòbil, no, que reps notícies, i la gent, doncs, bé, en principi no fa res dolent, però és una actitud molt passiva.
Sí,
clar, jo als meus pares els convido sempre a dir, no, el que llegiu aquí s'ha de comprovar tot, no us creieu, o sigui, doneu-lo una veracitat del 10%. Penseu que les notícies que rebeu, així que no busqueu vosaltres, us les estan posant perquè són de la vostra ideologia, en principi, i del vostre interès, fins i tot comercial.
Sí.
Vull dir, crec franges, que
franges d'edat...
Sí, s'ha de fer una educació a la ciutadania, o per almenys que tinguem aquest xip de... Que no ets tan lliure ni estàs prenent tantes decisions del que llegeixes ni tal. Vull dir, t'estan posant davant el que pot
interessar.
El que
has de llegir.
Sí, o polítics, o indústria...
Sí, és igual.
Però el més greu, jo avui per casualitat, res, molt poc, d'un una xerrada gravada del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on parlaven justament de la intel·ligència artificial. Penseu que dintre de molt poc tindrem més discursos ficticis que reals. Això és terrible. És terrible. Jo crec que el que hem de reivindicar és l'experiència i la realitat, sigui la realitat el que sigui, que tampoc ho sabem, no? Però és que hem de tornar a lo de Santo Tomàs. Si no lo veo, no lo creo. Perquè és que si, el que diríem, que també és molt ambigu, no? El sentit comú. Perquè és que si no, serà un embolao impressionant,
no? Sí, però és
que
és molt perillós, perquè, per exemple, quan la guerra, no, d'Ucrània, doncs van córrer molts vídeos i molts et deien, no, que, o sigui, que te'ls creus tal qual i poden estar manipulats. I vull dir, així, fins i tot ara fan qualsevol vídeo, qualsevol àudio amb veus de polítics imitant-los perfectament, clavant els moviments de la boca i, clar, tu és que no dubtes d'allò.
Però... Clar, quan he dit si no lo veo no lo creo, no en la tele ni en les xarxes, sinó...
Sí.
Per tant, tornar a les relacions de proximitat. Tornar a les relacions de proximitat.
Els vídeos, els àudios, vull dir...
Però deixeu-me intervenir. No creieu que, si no lo veo no lo creo, el que fa la gent és, pues no me creo nada i em tanco a casa i també pot fer això, de la gent de dir, ostres, si tot el que em ve és susceptible de ser manipulat i tal, doncs al final, no sé...
Perquè tenim una...
Tenim una capacitat. O sigui, els humans, si alguna cosa volem, som molt tafaners. I volem saber, la veritat. I quan ens enganyen, no ens agrada. El problema és que no ens adonem que ens estan enganyant. Per tant, el que sí que hem de fer és crear una alerta. És una alerta. I no és, ja no em crec res. No, a veure, desenvolupar un criteri. Desenvolupar un criteri, contrasta, mira en qui pots tenir confiança, en qui no en pots tenir. Has de desenvolupar criteri. Però això s'ha de fer, aquest criteri s'ha de desenvolupar en relacions de proximitat. Les relacions de proximitat també estan molt tocades, perquè ens han posat a tots a treballar moltes hores i, per tant, a tenir molt poques hores de contacte real, fins i tot els pares amb les criatures, no? Que aquí és on es crea el primer criteri, perquè els primers és a casa. És a casa, amb els afectes, amb els germans, en com jugues, amb els límits que et posen, amb el que et diuen que està bé, amb el que et diuen que està malament, amb la veracitat que els pares poden transmetre. Les criatures comencen a distingir què és veritat, què és mentida, què puc fer, què no puc fer. Però això són relacions de proximitat. Després això s'amplia a l'escola. I tots hem de procurar amb aquesta honestedat, perquè ens podem equivocar, però també aleshores aquí és on aprenem què és l'error i què és la veritat, de què me'n puc enfiar i de què no. Aleshores, quan més tard tinguin accés les criatures a totes aquestes coses, millor. I quan més qualitat de relació els hi puguem donar, millor.
Què passa? Que la realitat dels joves avui dia està en un pam. I això a les escoles, bueno, els que sou mestres ho sabeu, potser quan us veu jubilar encara no havia arribat aquest boom tan fort.
No, ja havia arribat.
Però és que avui dia... És que és així, vull dir, ells es limiten a veure el món a través de la pantalla i això els està allunyant de relacions socials i potenciar habilitats, l'empatia, l'assertivitat...
És que els estem perdent, és que estem perdent una generació i no ens ho podem permetre. Suposo que tots sabeu, no?, del programa aquest que estan fent ara a TV3, la generació porno, que sí, jo havia llegit un llibre en què parlaven de tot això. O sigui, els nostres joves, molt joves, veuen porno i porno dur. Sí. I per tant, la seva educació sexual passa per aquí. Uh-huh. És terrible. I el que és més greu, els adolescents que nosaltres hem vist quan es començaven a fer parelletes, no sé què, tal i qual, no busquen amor, busquen sexe. Jovenets, busquen sexe. Sí. I a més, sexe que si no l'obtenen, i a més els agraden les violacions, perquè és el que veuen. I per això ara tenim notícies de que criatures manades. Estan violant a criatures.
Sí,
o sigui, és
horrorós. Entre menors és algo que
és
no s'escoltava.
És horrorós. Espera esgarrifar-nos per preguntar-nos què coi estem fent. Mm. Perquè aquí hem de posar fil a l'agulla, ja els adults ens hem de comportar com a adults, que aquesta és una altra. Realment som adults? O tenim por de posar límits a les criatures? No sé. Aquest hem de tornar a pensar tot, eh?
Aquest és un tema molt sí, interessant.
Hem quedat aquí. Jo crec que, a veure... Per...
Segreu, eh? A mi si em deixeu parlar.
No. Molt al contrari, perquè aquí tenim un programa, però és que el programa és aquest. Aquest és el clar. Programa, el real, no? Jo entenc perfectament el que dius, però hi ha molts factors que incideixen en tot això, els educadors, els parlants de les famílies, la societat, i llavors jo crec que estem molt perduts tots, no? Perquè tots, per exemple tots. El tema mòbils, per exemple, a França ho han prohibit, és des de dalt de tot l'estat ha prohibit, s'han adonat, bueno, i no cal,
i a Suècia, França,
a Suècia. Jo volia parlar de Suècia, que sempre porten 10 o 15 anys per davant nostre, són els primers que van utilitzar els ordinadors, tal, ja els han tret perquè s'han adonat que la lectura i l'escriptura no afavoreix i han perdut la comprensió lectora. Nosaltres fem estudis i ha baixat la comprensió lectora dels nostres estudiants de, jo que sé, de tercer d'ESO i no fem res. I bueno, posem més profes, no, traiem els... I no pot ser que en una ciutat, en un poble com Castellà, per exemple, un institut digui sí als mòbils i l'altre no. Per què? Perquè l'administració és la que ha de dir no, s'han acabat els mòbils, aquí no entra ningú. El meu fill, que treballa en un centre de màxima complexitat, es diu, han prohibit el mòbil. I a més, de màxima complexitat, podeu endevinar quin tipus d'alumnat hi ha on li treus el mòbil i li treus la vida. Sí. I em diu, papa, ho estem aconseguint. Que venen amb el mòbil, que a França està prohibit portar-lo. Venen, però no el treuen. I amb això hem aconseguit que estiguin callats, que comencin a llegir, i dic, home, és que això ja fa temps que ho sabem. Doncs encara no hi ha ningú, cap conseller, cap ministre, o jo què sé, si ha de ser de més amunt, que digui això. Hi ha una llibertat absoluta, inclús al nostre institut on vam treballar, quan vam parlar d'aquest tema, hi havia professors que deien que el mòbil és una eina més pedagògica, i se li deia, home, l'ordinador pot ser una eina pedagògica, l'ordinador, en algun moment de consulta.
En algun moment.
I tinc una filla també educadora que em diu, mira, papa, ha vingut aquesta senyora, aquest any una senyora, que ha dit, què és això dels nens petits a jugar, a llegir, i mame, mi, momu, com abans. I diu, i en un any hem vist una evolució d'aquest grup
és que...
tan gran que l'altre grup s'ha quedat allà que encara estan amb el mà. Vull dir que potser estem parlant com a persones molt grans, no? I algun jove pot dir, no, però és que no vol dir tornar als anys 50, ni 40, ni 30, sí. És tornar a llegir i escriure, perquè un nen de 4 anys, de 3, de 4, de 5, ha d'assimilar bé la lectoescriptura, perquè si no avança, no?
Jo em quedo també el que has dit de que hi hagi una coherència a nivell general, no això que... que sigui una societat que algunes escoles, doncs, ok, mòbil, altres no, vull dir, perquè al final això és un còctel que també ens patarà. I jo crec que és millor apostar per una coherència i un sentit comú.
Però sembla que hi ha por a prendre aquestes decisions, no?, per part de l'administració.
Bueno, molts interessos darrere, també.
O interessos, clar.
Digues sí. Tu que els mòbils, com les begudes o els menjars ultraprocessats o el que sigui.
Clar.
O sigui, per molt que saben que això no és bo per l'organisme, no poden dir...
Hi ha molta pressió econòmica.
Però també aquí hi ha un component, jo diria familiar també.
Clar. A la família es pot dir que no.
Els pares són els primers que no volen que els fills no estiguin, perquè els volen tenir controlats.
Sí, sí.
Clar, és que és tot un conjunt. Hi ha un interès econòmic, evidentment,
sí, sí.
Però també després hi ha la part dels pares, que tu els hi dius, escolta, és que per estar a la classe no cal. Ja tenim el telèfon a secretaria.
Exactament.
I trucarem com s'ha fet tota la vida. Jo quan trucaven per dir-me que el meu fill estava malament, em trucaven a la feina, perquè abans no hi havia el mòbil, i jo anava a l'escola, buscava el meu fill i s'havia acabat.
O la frase de... que bé em va l'iPad perquè així el tinc una horeta entretingut, no?
Clar, sí, bueno, això és normal.
És que aquí hi ha un problema, per exemple, hi ha un problema greu d'atenció.
Sí.
Perquè, clar, l'altre... Clar, llegir és aturar-te.
No.
I trobar-te en tu mateix amb la lectura. Sobre això de tenir-los controlats, en els últims anys que jo estic treballant, els pares trucaven quan el nano estava a classe. Estava a classe i li sonava el mòbil.
Sí, sí, sí.
I el problema el teníem amb el pare.
Sí, sí,
escolti,
sí.
No pot trucar al seu fill. Si necessita algú urgent, és que era urgente. Bueno, vés a saber que era urgente. Truqui al centre.
Clar.
Al centre ja aniran a buscar, però el que no pot fer és a meitat de la classe que li soni el mòbil.
Perquè és aquesta generació de pares bombolla que ho han de controlar tot i que on està el meu fill i no sé què i tal. Ja el trucarem. Si no ha vingut a l'institut, ja hi ha eines, vull dir, passàvem llista, tal, mira, falta, truques a casa, això ho fem,
clar.
Nosaltres no, era el pare el que trucava, jo també he viscut aquesta situació, no? Trucava, estàs al col·le, vale, molt bé, al col·le, un nen de 15 anys. No?
És el que a mi els docents, els mestres, m'han transmès últimament, o sigui, bueno, els límits, la sobreprotecció, zero responsabilitats, clar, i si no donen responsabilitats, doncs, bueno, el sacrifici, la frustració, no la coneixen, vull dir, clar. I quan la pateixen, vull dir, mira, estan creixent les malalties mentals, els intents de suïcidi, les autolesions, bueno, tot això ens hem de preguntar, no?, per què.
Ens queden 2 minuts i bueno, jo estic al·lucinat, flipo de la quantitat de temes que hem tocat i a més de lo bé que hem estat, jo crec que sí, i dels temes que jo prenc nota, i vosaltres també, per poder tocar una altra vegada. M'ha agradat molt aquest tema quan has parlat de la gent que no està, no? Que mira. Hi ha una companya de l'institut que em deia, Josep, abans jo posava la novena sinfonia de Beethoven, era la Noemí Martínez.
La Noemí
la coneixes. La Noemí em deia, diu, abans jo posava la setena o la novena de Beethoven i estaven escoltant allà tota una sinfonia tota l'hora, perquè dura 3/4 d'hora o així. Ja. Ara haig de buscar coses de 3-4 minuts, perquè si no, no m'aguanten. I això és un greu problema causat també per totes aquestes...
Sí, sí.
Bueno, acabem. Teníem molts temes, però és que hem parlat, ha estat sensacional.
Xerrar 45 minuts es queda curt.
Sí, es queda curt. Bueno, és el temps que tenim, però la setmana que ve no tenim programa perquè és festa i ens tornem a veure el dia 19 amb més temes, amb més ganes, que us veig amb moltes ganes de parlar, sí. I amb ganes també que la gent de Castellà conegui aquest nou programa tal com raja. Gràcies, Jordi, gràcies, Carme, i gràcies.
Gràcies.
I amb algun company més, gràcies. No? Potser.
Gràcies als que... Bueno, espero que puguin venir.
Sí, en dues setmanes.
No em falleu perquè estem molt bé aquí. Vinga, bona nit, moltes gràcies i fins d'aquí 2 setmanes.
Bona nit. Gràcies, bona nit.
Adéu.